Bona tarda, ara són les 2 del migdia. Aquests dies tenim el focus posat en dues tragèdies que estan patint fora de les nostres fronteres. Es tracta, ja ho saben, del terratrèmol al Marroc de divendres i de les inundacions a Líbia. El balanç és devastador. Al Marroc ja han mort gairebé 3.000 persones, una xifra que pot anar creixent en els propers dies, ja que els desapareguts arriben ja als 6.000. Recordin, si no, què va passar fa uns mesos a Turquia. Aquests dies, però, els mitjans de comunicació no parem de donar xifres, però molt poques vegades pensem i ens fixem que entre aquests números de víctimes també s'hi compten infants, nens i nenes que ho han perdut tot. En algunes ocasions, també la família, per si perdre una casa no fos prou tragèdia. Sovint donem per fet que quan hi ha una tragèdia d'aquest tipus sempre hi haurà un adult al costat que podrà salvar i donar xupluc al més petit, però en moltes ocasions i en molts països les coses no són així. Per això és clau la feina que fan sobre el terreny entitats com, per exemple, UNICEF. Avui ens acompanyarà una representant d'aquesta ONG a qui li preguntarem per quina és la situació ara mateix al Marroc, però també per com ho viuen els propis infants que pateixen aquestes tragèdies. Ara, la prioritat, com sempre, és salvar-los i donar-los atenció, però la reflexió va molt més enllà. Per què no tenim en compte l'opinió dels nens i nenes en casos de catàstrofes naturals? No creuen que seria interessant per dissenyar, poso un exemple, protocols de gestió emocional cap als més petits?
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Avui dedicarem gran part d'aquest informatiu, la portada, de fet, a parlar sobre les tragèdies que assolen al Marroc i Líbia, però tindrem temps per altres temes. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
La setmana que ve podria viure's un moment històric perquè ja es podrà parlar castellà o català oficialment al Congrés dels Diputats.
Sí, la mesa del Congrés s'ha reunit avui per aprovar l'acord perquè tant el català, com deies, com el gallec i també l'eusquera ja es puguin fer servir en els plens dels dies 19 i 21 de setembre. Per fer-ho possible, es contractaran traductors i intèrprets per la via d'urgència. El Partit Popular ja ha avisat que ho intentarà bloquejar, sigui com sigui.
Un Partit Popular que, enmig de tot plegat, atenció, ha fet cas a les paraules d'ahir d'Aznar i ha convocat per la setmana que ve una manifestació a Madrid en contra de la llei d'amnistia.
Ho ha avançat la secretària general del partit, Cuca Gamarra, aquest mateix matí. Recordem que ahir l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, cridava a sortir al carrer per protestar contra l'amnistia. Els populars també donaran suport a l'acte organitzat per Societat Civil Catalana Barcelona, el 8 d'octubre.
I pendents d'aquesta hora dels acords que hagin pogut sortir de la reunió que aquest matí han mantingut a Madrid la consellera de Territori del Govern, Esther Capella, i també la ministra Raquel Sánchez.
Sobre la taula hi havia la qüestió de Rodalies i sobretot la incidència a Gavà, que durant el mes de juny va deixar durant una setmana sense servei la línia R2 Sud. Capella ja ha anunciat en la prèvia d'aquesta reunió que demanaria el traspàs integral de Rodalies.
Mentrestant, en política municipal a Barcelona continuen les converses per mirar d'ampliar el govern del PSC. Els comuns han llançat avui un avís contundent.
Els Ada Colau ja han avisat a Collboni que, si vol tirar endavant el pressupost amb el seu suport, abans hauran de tancar un pacte de govern per part dels socialistes i insisteixen que continuen les converses amb la resta de partits.
Política a banda, el bloc dels esports. Us explicarem qui és qui en el nou organigrama del Barça. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Deco ha estat presentat com a nou director de l'àrea de futbol, que es reforçarà amb la tasca d'un altre exfutbolista, Bojan Kirkić, que farà de coordinador.
Per cert, que Deco ha avalat la renovació de Xavi Hernández com a entrenador del primer equip blaugrana.
El portuguès ha elogiat el tècnic de Terrassa, considera que l'aposta per Xavi és ferma, diu que s'ho ha guanyat, no per dir-se Xavi, sinó per la feina que ha fet.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Al llarg de les properes hores continuarà la inestabilitat, tot i que aquest matí hem tingut precipitacions, però també algunes clarianes de cara a la tarda. Les tempestes localment intenses poden afectar qualsevol punt del Pirineu, del Prepirineu interior i prelitoral de les comarques de Barcelona i també bona part de les comarques de Girona, sobretot les situades més a prop del Pirineu. Independentment d'aquestes precipitacions, també n'hi haurà cap a les comarques del sud de Tarragona, bàsicament cap al Baix Ebre i també a la comarca del Montsià. Les temperatures avui semblants a les d'ahir, i màximes, les més altes, lleugerament per damunt dels 30 graus, especialment a les comarques del Pla de Lleida i al voltant dels 26 a 28 a la costa. Aquí hi ha molta humitat i encara amb una mica de xafogó. Demà tindrem més clarianes al matí, però a partir de migdia ruixats localment forts a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, amb temperatures sense canvis importants o lleugerament més baixes.
Ara passen gairebé 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
El pas del temporal Daniel per Líbia i el terratrèmol que divendres passat va sacsejar al Marroc no ha deixat cap víctima de Catalunya, de moment. Així ho ha assegurat aquest dimecres a Ràdio Estel la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, en una entrevista al programa La Caravana. Serret ha detallat que s'han posat en contacte amb les autoritats de Líbia i que, de moment, ha dit no els consta cap víctima que tingui residència a Catalunya.
A les 5 de la tarda, Serret ha convocat el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència, que ha de coordinar l'ajuda que s'oferirà des de Catalunya, identificar les prioritats i també analitzar en quins punts de la catàstrofe es pot ser més útil.
I ara fem aquesta segona etapa, diguéssim, que és acompanyar amb tots els que són els ajuts pel que és l'acompanyament en la reconstrucció, en com superar aquesta tragèdia.
Abans de la reunió d'aquest comitè, la consellera s'ha reunit amb el vicecònsul del Marroc a Barcelona, que li ha traslladat les prioritats del país pel que fa a l'ajut humanitari.
Els morts en aquests dos territoris per les dues catàstrofes es compten per milers. Al Marroc, la darrera actualització del Ministeri d'Interior deia que se n'havien trobat més de 2.900 cadàvers, mentre unes 6.000 persones continuen desaparegudes.
La tragèdia afecta sobretot els pobles de les zones d'alta muntanya, algunes de les parts més oblidades i amb els nivells de pobresa. L'ONU estima que en conjunt més de 300.000 persones s'han vist afectades a Marràqueix i a les zones de muntanya. Mentrestant, a Líbia també treballen a contrarrellotge per buscar desapareguts. En aquest cas, no ha estat per cap terratrèmol, sinó per les inundacions que ha causat el pas del temporal Daniel. Es calcula que hi ha més de 30.000 persones desplaçades.
La catàstrofe en aquests dos països és immensa i toca a tothom. De fet, l'ONG UNICEF ha denunciat que en el cas del terratrèmol del Marroc, almenys 100.000 infants han patit els efectes del violent tremolor.
Sí, tot i que UNICEF encara no coneix el nombre exacte d'infants morts i ferits, les últimes estimacions del 2022 indiquen que els infants representen gairebé un terç de la població del Marroc. Milers de llars han quedat destrossades, desplaçant les famílies i exposant-les als elements en una època de l'any a la qual les temperatures descendeixen durant la nit. Escoles, hospitals i d'altres instal·lacions mèdiques i també educatives han resultat danyades o destruïdes pels terratrèmols, la qual cosa afecta encara més els infants.
Per això, UNICEF ha proporcionat suport als infants mobilitzant el personal humanitari per donar suport a la resposta immediata sobre el terreny. En estreta col·laboració amb les autoritats del país i els aliats de les Nacions Unides, UNICEF està preparant per seguir donant suport a la resposta humanitària segons sigui necessari per arribar als nens i nenes i les famílies afectades amb subministraments, per exemple, i serveis crítics. Avui volem parlar de com estan patint els més petits aquestes conseqüències i per fer-ho ens acompanya la Lorena Covas, ella és especialista en emergències d'UNICEF Espanya. Senyora Covas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo se dispone UNICEF a ayudar a estos 100.000 niños que decís afectados por el terremoto en Marruecos?
Bueno, como ya has dicho, nosotros ya estamos viendo qué trabajo podemos hacer y lo que tenemos es material siempre preparado para este tipo de desastres, materiales, suministros esenciales para poder cubrir las necesidades más básicas. Las necesidades inmediatas que sabemos que son acceso a agua potable, poder ir a las escuelas, que muchas están destruidas, aunque no tenemos el dato, sabemos que estarán destruidas y que muchas familias que estén huyendo de sus hogares pueden utilizar las que queden en pie como refugio. La salud es otra de las temáticas y proteger a la infancia, incluyendo la recuperación psicosocial. Pero claro, tenemos que pensar también en medio y largo plazo. Tenemos que pensar que hay que ayudar a estas familias a que se recuperen, a recuperar las infraestructuras dañadas, que seguramente que hay infraestructuras de ese suministro de agua potable dañadas, y esto es fundamental para prevenir enfermedades.
Una vez ya en el terreno, como decías que estáis, ¿cómo se ayuda a un niño que lo ha perdido prácticamente todo, en algunos casos incluso a la familia?
Bueno, pues si ha perdido a la familia, el primer paso es que estén protegidos, pero se ayuda, por ejemplo, buscando a su familia. Uno de los trabajos que nosotros hacemos es, si los niños están solos o solas, buscar a su familia, o si no tiene padres porque han fallecido durante el terremoto, buscar a familiares cercanos que puedan hacerse cargo para que estén protegidos. ¿Y cómo se les ayuda? En el momento inmediato, aportarles de los suministros que necesiten para este momento, para sobrevivir, porque lo primero que tenemos que conseguir es que ahora no se enfrenten al frío y puedan contraer enfermedades por el frío. y luego poco a poco ir tejiendo toda una red de protección a su alrededor. Que vayan a la escuela, esto es fundamental, para que recuperen la normalidad, para que puedan estar con otros niños, darles ayuda psicosocial en la medida en la que lo necesiten, que tengan agua potable para beber y que estén protegidos, que puedan ir al médico, que recuperemos esos centros de salud que puedan estar destruidos y que puedan ir al médico cuando están enfermos. Esto es todo el trabajo que tenemos que hacer. Es un trabajo complicado, pero estamos preparados para cuando se nos requiera.
En el caso de este terremoto en Marruecos, ¿en qué situaciones, por ejemplo, os habéis encontrado?
Bueno, ahora estamos todavía dando prioridad a las labores que se están haciendo de rescate y estamos haciendo un análisis de situación. Lo que sabemos es que es una zona que nos puede generar muchos problemas de acceso. Puede haber mucha gente que esté aislada porque se hayan estropeado las únicas carreteras de acceso. Estamos hablando de zonas montañosas. Entonces, eso es una de las preocupaciones que tenemos ahora mismo para poder llegar a toda la población.
Uh-huh. Aparte de Marruecos, donde se centra también gran parte de actividad de estos días, es en Libia. ¿Tenéis datos del número de menores afectados en este caso por las inundaciones?
Por ahora tenemos los datos, estamos haciendo los análisis todavía. Sabemos que el impacto ha sido muy alto, estamos hablando de unos 5.000 muertos. Y también la estimación de niños en las zonas afectadas es de un tercio, como en el caso justo de Marruecos. Entonces pensamos que el impacto va a ser muy alto y estamos también trabajando para ver cómo poder responder y cubrir las necesidades.
Ya para terminar, señora Cobas, personas que nos estén escuchando quieran aportar o colaborar con la ONG UNICEF porque sienten próximo estos casos, estas catástrofes, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues yo invito a todos los que nos quieran ayudar a que entren en nuestra web www.unicef.es y ahí poder hacer un donativo o hacerse socio para poder ayudarnos para estos niños y para todos aquellos que puedan vivir este tipo de emergencias pues cada vez que ocurra.
Lorena Cobas, especialista en emergencias de UNICEF España, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros.
Hasta el migdia. Actualitat, anàlisi i rigor.
Minuts que passen de les dues del migdia, més qüestions. La setmana que ve ja es podrà parlar el català, també l'euskera i el gallec, al Congrés dels Diputats. La mesa del Congrés aprova avui a proposta de la presidenta, Francina Armengol, l'acord perquè les llengües ja es puguin fer servir en els plens dels dies 19 i 21 de setembre.
Per fer-ho possible, la cambra contractarà traductors i habilitarà un sistema similar al que funciona des de fa anys al Senat. En aquest ple de la setmana vinent s'aprovarà precisament la reforma del reglament que estableix la possibilitat d'utilitzar les llengües oficials a tota l'activitat parlamentària. La data del 19 de setembre, per cert, coincideix a més amb la celebració del Consell Europeu que decidirà sobre l'oficialitat del català a les instàncies europees.
La guerra està servida perquè fons del Partit Popular han avançat ja avui que utilitzaran tots els instruments al seu abast per frenar l'ús del català al Congrés. Els populars no descarten cap via, tampoc la judicial, per evitar el que consideren una vulneració de drets dels diputats.
El Partit Popular creu que la reforma hauria d'anar acompanyada d'un informe jurídic i la considera de dubtosa constitucionalitat, perquè el Tribunal Constitucional diu que aquestes llengües només són oficials al seu àmbit territorial.
Per cert, que encara el Partit Popular, en la línia del que deia ahir José María Aznar, l'expresident del govern espanyol, ha anunciat una gran protesta a Madrid contra la llei d'amnistia. Serà el cap de setmana del 23 i 24 de setembre.
Els populars també donaran suport a l'acte organitzat per Societat Civil Catalana a Barcelona, serà el 8 d'octubre i que comptarà amb la presència confirmada de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
No marxem de Madrid perquè avui s'hi han reunit la consellera de Territori, Esther Capella, i la ministra del RAM, Raquel Sánchez, per abordar la situació de Rodalies a Catalunya. La Ronda Nord del Vallès també ha estat un dels punts sobre la taula.
Ministra i consellera s'han reunit cap a les 11 del matí a la seu del Ministeri, una trobada que coincideix amb l'actual context de negociacions de cara a una possible investidura de Pedro Sánchez. En aquest sentit, el traspàs de Rodalies és una de les demandes dels partits independentistes. De fet, Capella ja va dir que ho demanaria formalment en aquesta reunió.
Estarem pendents de què surti d'aquesta reunió, també, si no us expliquem al llarg d'aquest informatiu, en els butlletins quins horaris de cada hora de Ràdio Estel us ho anirem ampliant. Marxem a Barcelona, on el PSC i els comuns mantenen la batalla per entrar al govern de l'Ajuntament. Els de Colau asseguren que no votaran a favor dels pressupostos si no hi ha un pacte de govern, mentre que els socialistes defensen que ara només toca parlar dels comptes de l'any que ve. En Pau Macit ho ha seguit des de l'Ajuntament de la capital catalana. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Barcelona en Comú insisteix que no donaran suport als pressupostos de l'any que ve que presenti el govern de Jaume Collboni si això no va acompanyat d'un acord de govern. Des del partit d'Ada Colau asseguren que de moment hi ha hagut converses informals amb els socialistes, però que de moment no s'ha anat més enllà. Tot i així, el portaveu dels comuns, Jordi Martí, creu que aquests contactes arribaran aviat.
La sensació que tenim és que no està molt lluny, però no fa el pas. No sé com dir-ho, és que és una situació... Per això jo deia abans una certa sensació de provisionalitat. Jo prefereixo, de totes maneres, que la interpretació de la seva posició la donguin ells, perquè si no estem fent suposicions sobre suposicions.
Des del PSC allunyen aquesta possibilitat i asseguren que de moment només parlen sobre els comptes i ho estan fent amb tots els grups. Ho ha explicat la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet.
Les converses sobre pressupostos han començat amb tots els grups, també amb comuns, i en això estem dedicant tots els esforços a hores d'ara.
Els socialistes alerten que les converses s'han d'accelerar perquè les ordenances municipals s'han d'aprovar al ple de l'octubre. Per això afirmen que de moment només volen parlar sobre els comptes.
Gràcies, Pau, i atenció si sou veïns de Barcelona, de la seva àrea metropolitana, o si teniu previst anar-hi demà dijous al matí, perquè entre les 10 i la 1 del migdia el vostre telèfon mòbil emetrà un so com aquest. Es tracta d'un simulacre de les alarmes d'emergència de Protecció Civil.
L'enviament es dividirà en quatre sectors, els quals rebran el missatge en diferents hores del matí. A les 10 el rebran els ciutadans que estiguin al Vallès Oriental, al Maresme, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. A les 11 l'avís s'enviarà als que estiguin a Barcelona, a les 12 els ciutadans del Vallès Occidental i, per últim, a la 1 el Baix Llobregat i l'Hospitalet. Cal tenir en compte que tots els telèfons mòbils sonaran i vibraran de forma simultània, malgrat que estiguin en silenci.
Canviant de qüestió, un de cada 10 alumnes d'entre 11 i 14 anys que estudien a Espanya afirmen que la seva classe s'assetja als seus companys. És la meitat del que afirmaven fa un any, quan era el 24% dels estudiants enquestats d'entre 11 i 14 anys, és la xifra més baixa dels últims anys. Són dades de l'estudi anual que elabora la Fundació ANAR.
La xifra és més baixa si ens fixem en la del 2015, quan un de cada dos estudiants assegurava que a la seva aula hi havia casos de bullying. En canvi, més de la meitat del professorat ha assegurat que cada vegada els arriben més casos d'assetjament. L'aspecte físic continua sent la principal motivació dels agressors per assetjar les víctimes, els insults, els malnoms i les burles són la forma d'agressió més habitual. Per això és important la formació en els alumnes per detectar què és assetjament, perquè encara hi ha molts d'ells que no ho saben. Ho ha explicat avui en declaracions a Ràdio Estel Benjamín Ballesteros, director tècnic de la Fundació ANAR.
El 23% de los alumnos reconoce que ha podido ejercer acoso hacia otra persona sin ser consciente de ello. Y que esto lo reconocen después de haber tenido el taller con nosotros.
D'altra banda, els expresidents de la Generalitat, José Montilla i Artur Mas, veuen imprescindible que Catalunya avanci cap a l'autosuficiència energètica en matèria d'energia renovable, sobretot per no dependre de tercers països. Ho han dit avui durant el Congrés sobre Indústria i Energia, que s'està celebrant el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Ho va seguir la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Els dos expresidents critiquen que Catalunya estigui a la cua en el procés de reducció de les emissions de diòxid de carboni i insten el govern a fer una aposta clara per avançar en energies renovables, sobretot tenint en compte que té com a objectiu futur deixar de dependre de les centrals nuclears.
Quan es tanquin el 2028 i el 2035, em sembla que és l'última, de les centrals nuclears a Catalunya, com substituirem els 3.200 megawatts instal·lats que hi ha? Com els substituirem? És una part, si no fem els deures, vindrà de fora. Tindrà que venir de fora.
Que no tenir sobirania energètica, i ara em refereixo no a Catalunya, a Espanya, la península, sinó com a mínim a la Unió Europea, que no deixa de ser un club de socis estable, no tenir aquesta sobirania pot tenir un preu molt alt.
També asseguren que Catalunya no ho ha fet bé amb la transició energètica aquesta última dècada, a diferència dels anys 80, quan va ser una regió pionera en aquest àmbit. Davant d'això, el conseller d'Empresa i Coneixement, Roger Torrent, ha reiterat el compromís de la Generalitat d'avançar cap a la sobirania energètica.
Ens hem fixat l'objectiu, òbviament, d'incrementar l'energia renovable en el nostre mix energètic, com a principi general. Ens hem fixat també l'objectiu d'incrementar l'electrificació de la nostra indústria. I, per tant, substituir fonts energètiques generadors de CO2 per cada vegada més font elèctrica renovable.
I el delegat especial de l'Estat a la Zona Franca, Pere Navarro, afegir que la revolució industrial que estem vivint ha d'anar acompanyada de poder-nos proveir de noves formes d'energia.
Gràcies, Judit. I la segona edició del Saló Alimentària, que se celebrarà del 26 al 29 de setembre al recinte de Fira de Barcelona de Gran Via, tornarà aquest any amb grans novetats en l'àmbit tecnològic i de sostenibilitat.
La fira ocuparà uns 30.000 metres quadrats, on s'hi aplegaran més de 350 empreses, el 20% de les quals estrangeres, i al voltant d'un miler de marques. El certamen posarà de relleu l'avenç en matèria tecnològica dels últims anys en tota la cadena de producció agroalimentària, des del processament d'aliments i fins a ingredients i seguretat alimentària. Enguany, el país convidat és Mèxic.
El Departament d'Empresa i Economia ha emès un informe favorable el projecte del Hard Rock, que s'ha de fer al Camp de Tarragona, a prop de Port Aventura, però el condiciona a unes modificacions en les instal·lacions de l'empresa Aircross, tot plegat perquè en cas d'accident químic el núvol tòxic no tingui afectació al casino.
El 2020, el Tribunal Superior de Justícia va aturar els plans del macrocomplex on s'havien d'ubicar els hotels i les àrees de joc a causa de la proximitat de la indústria química. Ara, des d'Empresa i Treball, consideren que en dues de les quatre parcel·les sí que es poden dur a terme les actuacions, mentre que les altres, on s'han de construir els hotels, continuen sent vulnerables a un accident químic. Per això el departament condiciona el projecte a unes millores de seguretat dins la fàbrica d'Aircross.
I en la plana de successos ha mort un home de 35 anys a Castellar del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure d'una atracció instal·lada a l'espai Aventura't per la festa major de la població.
Els fets van tenir lloc la tarda de dimarts. A l'entorn de 4:45 de la tarda, la víctima va accedir al recinte ubicat a la plaça de la fàbrica nova quan aquest estava tancat al públic i desobeint les recomanacions dels vigilants de seguretat. Va enfilar-se dalt d'una atracció i va caure des d'una alçada considerable. L'home va patir traumatismes múltiples i el van ingressar en estat crític a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on finalment va morir.
Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, continuen buscant a dues persones que aquesta passada matinada han atracat una benzinera de Sarrià de Ter al Gironès i s'han endut uns 500 euros de la caixa.
Cap a 3:45 de la matinada, els dos assaltants han forçat la porta automàtica de l'entrada, que a partir de la nit queda ja tancada per seguretat, mentre l'establiment continua obert, ja que funciona a les 24 hores. Els dos atracadors portaven la cara tapada perquè no se'ls reconegués i un cop dins han obligat a la treballadora que hi havia a donar-los els diners en efectiu que tenien a la caixa i han marxat.
I per últim us expliquem que coincidint amb l'estrena de la sèrie El Cuerpo en Llamas, l'advocat de la víctima, Pedro Rodríguez, de la víctima del crim de la Guàrdia Urbana, ha presentat una sol·licitud d'embargament dels drets dels dos condemnats perquè que puguin cobrar arran d'aquesta producció i també d'un documental sobre el cas que s'han estrenat a Netflix.
Recordem que Rosa Peral i Albert López van ser condemnats a 25 i 20 anys de presó, respectivament, però també a pagar una indemnització de més de 800.000 euros a la família de la víctima, Pedro Rodríguez. Mentre López té el seu pis embargat, el lletrat ressalta que Peral no ha pagat ni un cèntim.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Pels esports, aquest dimecres s'ha definit l'organigrama esportiu del Barça, on s'ha dut a terme la presentació oficial de Deco com a nou director esportiu, anant en substitució de Mateu Alemany.
Sí, el president del club blaugrana, Joan Laporta, ha explicat els motius pels quals ha decidit apostar per Deco i ha assegurat que el portuguès reuneix totes les condicions per dirigir l'àrea de futbol.
Coneix els mercats futbolístics, ja no només el brasiler, sinó que coneix l'espanyol, coneix l'europeu, coneix la Premier League i també els mercats emergents que avui hi ha al món del futbol, com pot ser el mercat saudí.
Y ahora escucharemos Deco, que no ha amagado el seu retorno.
Volver aquí es algo que nos pone siempre pies de gallina, ¿no? Nerviosos. Este club era un club que yo desde pequeño soñaba jugar. Dos años que estuve aquí he aprendido demasiado, mucho de lo que es este club, de lo que significa.
Deco, per cert, ha volgut elogiar la figura de Xavi com a entrenador i ha explicat que què li va semblar que Laporta l'escollís com a entrenador del primer equip.
Cuando tomó la decisión por Xavi, es algo que yo siempre estuve de acuerdo, siempre algo que no porque solo Xavi como jugador, porque nosotros siempre tenemos la tendencia a pensar en los jugadores siempre como jugadores. Yo decía Xavi entrenador, Xavi persona, Xavi que conoce el club. Estoy muy feliz de que esto ha pasado.
I pel que fa a l'organigrama, Deco ha detallat que Bojan Kirkić serà coordinador de l'àrea de futbol.
Bojan significa bastante lo que es la Masía, ser un jugador que todo el mundo lo ve, todo el mundo habla, es una persona que puede andar por el club en todas las áreas y la gente le tiene mucho cariño, mucho respeto y puede aportar bastante a este trabajo.
Per tant, Bojan, que és la principal incorporació a l'àrea de futbol i formarà part també de la comissió esportiva, juntament amb Joan Laporta, el vicepresident Rafa Justi, el directiu Joan Soler, Enric Massip i el propi Deco. En l'organigrama també es mantenen amb les mateixes funcions Paulo Araujo com a responsable del departament de scouting i Frank Carbó com a director de gestió.
El Girona també ha fet la feina aquests dies i ha lligat fins al 2027 Quique Cárcel com a màxim responsable de l'àrea esportiva.
Sí, és una mostra de la confiança i el compromís en el projecte que liderat des de la seva arribada de l'any 2014. El Girona ha encetat el seu segon any consecutiu a primera, sumant 10 dels 12 punts possibles. I per cert que l'Espanyol ha presentat fa poca estona el jove jugador Álvaro Aguado, que ha signat per dues temporades.
En futbol, Espanya no té pietat de la cuera de grup i supera Xipre per 6-0 en els partits classificatoris per l'Eurocopa de l'any que ve.
Els de Luis de la Fuente van posar la directa en un partit on va destacar el protagonisme blaugrana. Gavi va ser el primer en obrir la llauna gràcies a una centrada de Nico Williams. Xipre va resistir, però poc li va durar perquè no podia contenir a un Lamine Yamal desfermat. Meri no va fer el segon i els altres quatre gols no van arribar fins després del descans. Ferran Torres va entrar a la segona meitat i va voler aprofitar els minuts que li va donar De La Fuente. De fet, va fer un doblet en 10 minuts. Així en parlava Televisió Espanyola.
Lo más importante, la victoria, los dos partidos que ha ganado la selección y bueno, ahora toca volver al club y seguir trabajando.
Els altres gols van arribar de les botes de José Luis de Baena, que també van aprofitar per demostrar la seva vena golejadora.
Per cert, que aquí n'ha sortit mal parat d'aquesta aturada de seleccions és Ilkay Gundogan.
El blaugrana estava disputant l'amistós d'Alemanya contra França i va haver de marxar abans d'hora del terreny de joc. Va notar molèsties a la zona baixa de l'esquena i, segons els serveis mèdics de la selecció alemanya, Gundogan només té una forta contusió, tot i que hauria, i tot, per tant, hauria quedat en un ensurt perquè no té res trencat. Recordem que l'alemany, quan jugava al Dortmund, va estar 14 mesos lesionat també per l'esquena.
Encara en futbol, avui arrenca la Copa Femenina amb la primera eliminatòria que juga a partit únic.
I pel que fa als equips catalans que disputen aquesta competició, a 6:45, l'AEM de Lleida visita el camp del Sardoma de Vigo. Mitja hora més tard, a 7:00 PM, l'Europa rep l'Eibar i a la mateixa hora l'Espanyol jugarà a camp contrari contra l'Osca. Per cert, que aquest vespre es farà l'acte de lliurament de la medalla d'honor del Parlament a l'equip femení del Barça a partir de les 8:00 PM. I d'altra banda, avui arrenca una cinquena reunió entre sindicat de futbolistes i patronal per mirar de desencallar la vaga a la Lliga Femenina. La reunió d'ahir va durar més de 9 hores.
Parlem de bàsquet. El Barça ha guanyat la 24a Lliga Catalana contra un Manresa combatiu per 81-79.
Els del Bages van arribar al descans guanyant de 13-34-47 i l'última possessió del partit és la que ha acabat decidint la final. Una assistència de la Provítola cap a Veseli va posar l'avantatge pels blaugrana. Aquest és el primer títol que aixeca Brines com a capità d'aquest Barça i el primer de Roger Grimau dirigint des de la banqueta. Escoltem el tècnic blaugrana.
Content, òbviament. Sempre que es guanya s'ha d'estar content, això ho tinc molt clar. Perquè costa molt guanyar. Ja sabem que és un torneig de pretemporada, però també n'he jugat molts i sé que és, almenys és important començar guanyant-lo.
Ara, sense temps per descansar i poc temps per celebrar, els blaugrana posaran rumb divendres cap a Múrcia perquè l'endemà dissabte, a 6:45 PM, s'enfrontaran al Madrid en la semifinal de la Supercopa CB.
I en handbol, avui el Barça debut a la Champions contra el Montpellier a domicili.
Els homes de Carlos Ortega obren el grup B en un grup que comparteixen amb el Magdeburg i el Telecom Veszprém. Carlos Ortega ha preparat una convocatòria amb tots els jugadors disponibles. El partit arrencarà a 8:45 PM.
I acabem amb tenis. Avui més partits de la fase de grups de la Copa Davis que s'està disputant a València.
D'aquí a mitja hora, a partir de les 3:00 PM, Espanya s'enfrontarà contra Txèquia i, per cert, que l'ex número 1 del món, Simona Halep, podria rebre una sanció de 4 anys perquè l'any passat va donar positiu en un control antidopatge a l'Open dels Estats Units.
Estel migdia.
Final per la informació cultural. Avui, sens dubte, protagonista cultural del dia és el cantant de Manel, Guillem Gisbert, que ha anunciat dos concerts en solitari després de l'aturada que va anunciar el grup. I atenció, ja ha esgotat les entrades per tots dos, però no patiu, que ara fa una estona han anunciat una altra.
I que quan seré vell, seguiré...
Primer va ser ahir al vespre, que va anunciar un concert el dia 3 de maig de l'any que ve a la Sala Apolo de Barcelona, i avui ha anunciat que l'endemà dia 4 actuarà a les escales de la Catedral de Girona.
Sí, pel concert de la Sala Apolo les entrades es van esgotar en només 4 hores. En el cas de Girona, que es farà dins del Festival Estrena, les entrades s'han venut encara més ràpid. Per això el festival ja ha anunciat un altre concert el mateix dia. Per aquest sí que queden entrades.
Correu, però no, que no duraran gaire. Va? I en última qüestió musical, la cantant Meritxell Neddermann ha publicat avui nova cançó. Es diu Las Vegas.
És el quart llançament del seu proper disc, que surt a la venda el dia 21 de setembre. Per cert, que la cantant actuarà aquest divendres al Mercat de Música Viva de Vic.
Molt bé, doncs amb això acabem. Nosaltres tornem, ja ho saben, demà al punt de les dues aquí a Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.